Real Decret de, a veure si ho dic bé, Real Decreto Ley 8/2026 de 20 de marzo de medidas en el alquiler de en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán. Textual. El presente Real Decreto Ley articula una prórroga extraordinaria por un máximo de 2 años para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes en la fecha de su entrada en vigor, que va ser el 20 de març, y cuya finalización esté prevista para antes del 31 de diciembre de 2027, preservando sus términos y condiciones esenciales sin perjuicio de los supuestos legalmente previstos de recuperación por necesidad. Ve a dir, aquest decret llei, que ha de refrendar el Congrés dels Diputats, i està per veure si ho refrenda, però mentrestant ja és vigent, que aquelles persones que tinguin un contracte de lloguer que finalitzi abans del 31 de desembre del 2027, 31 de desembre del 2027, tenen la possibilitat de sol·licitar una pròrroga de 2 anys, de 2 anys de l'actual contracte, i, en el cas de municipis tensionats, una pròrroga de 3 anys. I es sol·licita aquesta pròrroga i el tenidor, el propietari, el llogater, ha d'acceptar-ho sí o sí. I aquesta és una, diguem-ne, de les mesures que ha generat també més viralitat els darrers dies, entre altres coses perquè molts llogaters, o almenys alguns com a mínim, segons comenten les informacions de molts mitjans, han anat bastant de pressa a fer contractes de lloguer nou. I si signes un contracte de lloguer nou, aleshores no pots demanar la pròrroga de l'actual contracte, com ara et permetria aquest Reial Decret Llei. Anem a desenvolupar una miqueta tot això amb en Dani Ferrarons. Dani, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Bona hora a tothom.
Això és així de clar i així de simple. Qui tingui hores d'ara un contracte de lloguer que li finalitzi abans del 31 de desembre de l'any 2027, em pot demanar una pròrroga de 2 anys, i haig d'entendre que en el cas de Sitges, per ser un municipi tensionat, de fins a 3 anys?
Sí, a veure, està per veure això, val? Perquè, com bé has dit al principi, doncs és un decret que l'ha de convalidar el
Congrés dels Diputats.
Sí, i a hores d'ara sembla ser que està per no convalidar-se, això, no? Pel tema de que Junts li, en principi, no donarà suport amb aquest decret, diuen, però sí que va donar suport amb el decret fiscal que va ser l'altre, i per això ho van fer els dos per separat.
Ah, ja, exactament.
Perquè no caiguessin tots dos i només caigués aquest, en principi, tot i que ara es diuen informacions que l'estan negociant, etc. A partir d'aquí, també, és un decret que els juristes, no, el critiquen molt, perquè diuen que la seguretat jurídica no és alta, com acostuma a passar a vegades en el que legisla, no? El govern.
Ho diuen per què, Dani? Perquè d'aquí un mes hi ha la possibilitat de tombar això i, per tant...
Correcte.
D'acord. Sí. Perquè en aquest mes hem d'entendre que és vigent aquest decret.
Sí, els decrets quan s'aproven són vigents, llavors... quan els convaliden o els deroguen, pues ho segueixen sent o ho deixen de ser.
Uh-huh.
El temps que els han aprovat, durant aquell temps, doncs són vigents. Aquí, clar, s'ha de veure una miqueta tot això com va, i sempre potser recomanem dins de cada casuística doncs estudiar-ho, això, no? Perquè sí que s'està dient el tema aquest que has comentat, que s'estan signant contractes. Bueno, si se signa un nou contracte d'arrendament ara, si algú signa un nou contracte d'arrendament, és que potser per l'arrendatari, des del punt de vista de l'arrendatari,
sí,
el llogater,
sí,
potser és millor i tot, perquè ni 2 ni 3 anys, són 5 anys,
sí, sí,
contracte,
sí,
d'arrendament.
És a dir,
la renda no es pot pujar.
A no ser que se signi un contracte d'arrendament que sigui més favorable en les condicions que el que pot suposar la pròrroga de l'actual contracte, aleshores, benvingut sigui la signatura d'un nou contracte, no? Suposo, però, que no es diu pas perquè en molts casos vagin les coses en aquest registre, sinó que vagin en un registre contrari i que aquesta signatura del nou contracte suposi un augment de preu que, evidentment, no suposaria la pròrroga de l'actual contracte.
Clar, el que passa és que aquí fem un matís.
Digues.
L'augment de preu, ara, amb la llei del topall dels lloguers, el preu en un nou contracte no es pot incrementar.
D'acord. Per tant, com que estem en un municipi tensionat, per molt que t'hi posis, el preu no pot superar la forquilla de preus que imposa el topall de lloguers, no?
La forquilla de preus del topall de lloguers i el preu de l'anterior contracte.
Ahà.
És a dir, que si l'anterior contracte era de 1.000 i la forquilla de preus diu 1.300, has de seguir cobrant 1.000.
D'acord.
Llavors, o sigui, un nou contracte, doncs benvingut nou contracte. En lloc de 2 o 3 anys, doncs són 5, no? Pel mateix preu. Per això hi ha moltes informacions contradictòries.
D'acord. O sigui que, perquè quedi bastant clar o que li quedi tothom bastant clar, si una persona té actualment un contracte de lloguer que li suposa 1.000 euros al mes, per exemple, i aquest contracte de lloguer té encara una vigència que entra dins aquesta forquilla de fins al 31 de desembre del 2027. Per tant, seria un contracte de lloguer que es podria acollir a la sol·licitud de pròrroga.
Sí.
Si aquesta persona té un contracte de lloguer de 1.000 euros al mes i l'arrendador li diu, escolta'm, signem un nou contracte de lloguer, l'arrendador no li podria pujar aquests 1.000 euros al mes?
No. Perquè hi ha la llei, que no té res a veure amb aquesta, que és la llei del topall dels contractes de lloguer.
D'acord.
Que vol dir que els nous contractes, encara que canviï l'arrendatari, que canviï el llogater, s'ha de mantenir el preu del mateix llogater. I si l'arrendador és gran tenidor, fins i tot l'hauria de baixar. Llavors ja aniríem a la forquilla de
d'acord.
Lloguer.
Per tant, diguem-ne que en el cas de Sitges, aquesta pròrroga, quins avantatges pot tenir?
Bueno, els avantatges que pot tenir és que si un arrendatari té un contracte d'arrendament que li venci en breu, abans de l'any 2027, i s'ensumi que potser no li renovin...
D'acord.
Doncs aquí és on, si demana la pròrroga, doncs l'únic que fa és guanyar temps fins a final del 2027.
D'acord, o sigui que l'avantatge pot ser per a aquelles persones que sàpiguen obertament que, amb tota probabilitat, no us hi renovarien el contracte de lloguer.
Sí. Aquí, aquests són els que potser sí que haurien d'exercir.
D'acord.
Si és que realment volen seguir en aquell, en aquell immoble. Sempre quan parlem de contractes de lloguer, parlem de contractes de lloguer per ús de vivenda habitual, eh?
Sí.
Contractes d'arrendament de negoci no entren a la llei d'arrendaments urbans. Ells van per lliure.
Un apunt aquí. Com que estem en zona tensionada, aquesta pròrroga seria de 3 anys?
En teoria, això tinc el dubte, eh? Però, bueno, si no seria... Jo el que he llegit era fins a final del 2027.
Jo entenia que si poden acollir tots aquells contractes que finalitzin abans del 31 de desembre del 2027 i que la pròrroga podria ser de 2 anys o de 3 anys en municipis tensionats. Això és el que tenia més o menys entès.
Sí, bueno, igual sí, això tinc el dubte.
D'acord, cap problema. Això també es podria aplicar, i faig aquí una derivada, perquè potser moltes persones també es troben amb aquesta circumstància de un contracte de lloguer que es va renovant cada any, fins al 5è any. Que cada any, diguem-ne, tàcitament renova, sense signar res, però renova tàcitament. També es podrien trobar amb aquesta... podrien sol·licitar això o no?
No els hi cal, és com el del contracte nou. Els contractes de lloguer, de vivenda habitual, quan assigna un contracte d'arrendament, el llogater, l'arrendatari, té 5 anys. Té 5 anys garantitzats.
D'acord.
Encara que en el contracte digui 1, que es podrà anar prorrogant. És igual. És el mateix dir un any prorrogable 5 que dir 5. Es pot escriure com es vulgui. Però
d'acord,
el concepte és que perquè l'arrendatari que té la seva vivenda habitual tingui una mínima
seguretat,
no? Doncs un contracte de lloguer per vivenda habitual són 5 anys. Llavors, algú que estigui en el primer any, doncs li és igual la pròrroga, perquè aquesta, perquè ahir ja pel propi contracte ja té una pròrroga fins a 5 anys, ja té 5 anys de saque. Quan acaben els 5 anys, si no hi ha denúncia per part de denúncia, vol dir, si no hi ha una comunicació per part del propietari que el vol rescindir, es prorroga 3 anys més. Val? Això és el que diu la LAU.
D'acord.
Llavors, tots aquests que estiguin així, doncs no li cal tot això. Aquí els hi cal, amb els arrendataris, que se'ls hagi d'acabar ara o en breu el contracte d'arrendament.
Ja. D'acord. Ens fiquem aquí en una situació una miqueta més complexa i no sé si hi ha resposta a això o no. Imaginem-nos uns inquilins que tinguin un contracte vigent, però que per les raons que siguin portin 2 o 3 mesos sense pagar el lloguer. Aquestes persones també es podrien acollir?
Bueno, però és que aquestes persones estan en una casuística diferent. Aquestes persones, més enllà de quan acabi el contracte,
sí.
si un no paga la propietat, en principi, el denuncia.
D'acord.
Perquè pagui. I si segueix sense pagar, com que està incomplint el contracte inicial...
Entesos.
Doncs és un motiu de resolució.
Ah, entenc que en aquest cas hauria d'operar la denúncia del propietari, no?
Sí, exacte.
D'acord.
Sí, sempre la denúncia.
D'acord. Aquesta seria una de les qüestions. Una altra, que segurament també pot interessar a més d'un i a més de dos, petites empreses, autònoms... I, diguem-ne...
Perdona, Vicent, sí, del contracte puc fer un últim apunt?
Oh, i tant, que sí.
Hi ha dos temes. Un és el de la pròrroga forçosa,
sí.
Val? I l'altre és el tema de l'increment de l'IPC.
Vinga, val? Aquest 2% famós, eh?
Exacte. Aquest decret regula que els grans tenidors només poden pujar un 2 i els no grans tenidors, doncs, diu pacto entre les partes i si no hi ha pacte, doncs que sigui un 2.
D'acord.
Llavors aquí hi ha gent doncs, que diu, ostres, també comunico aquí que... O hi ha associacions, no, d'arrendataris que diuen, no, ràpid, un burofax ràpid per dir que només et pugin un 2%.
Uh-huh.
Llavors aquí també és el mateix que l'altre cas. És una miqueta mirar cada cas i valorar-ho, no? Perquè si tu tens un sistema amb el mateix cas que abans, que resulta que és un fons o un
sí,
mal arrendador, entre cometes,
sí,
és
un
adjectiu difícil de definir, però, doncs mira, l'envies el burofax, pròrroga, el 2%, etc. Si tens un bon arrendador, i ara estem parlant que el mes de març, per exemple, l'IPC és un 2,3,
sí.
Cal enviar-li un burofax, diguent-li que et pugi només un 2 en lloc d'un 2,3. No?
Ja.
Llavors aquí és intentar també veure cada cas i veure que potser a vegades, igual que quan un arrendatari rep un burofax diguent-li qualsevol cosa, no li acaba de sentar bé, doncs amb un arrendador pot passar el mateix.
Està
no?
Clar, està clar.
I la relació de confiança mútua, doncs com gestionar-la a través d'aquest decret, perquè ni tots
sí,
són
sí.
bons ni tots són dolents.
No, a vegades val més la confiança mútua que 3 dècimes d'IPC,
sí,
per exemple.
Exacte.
D'acord.
Sí, sí, sí.
O sigui que ens quedem amb la consideració inicial. Això, veritablement, en el cas de Sitges és important per aquells que sàpiguen positivament que molt probablement no els renovarien el contracte de lloguer i, per tant, sí. això seria una mena de xarxa, un petit salvavides que donaria temps per poder cercar altres possibilitats.
Exacte.
Anem per l'altre assumpte, com comentàvem, que és aquest que té relació amb les petites empreses i els autònoms i la possibilitat que, si no arriben a facturar 85.000 euros l'any, tinguin la possibilitat, en aquest sentit, de treure's l'IVA del damunt, per dir-ho d'alguna manera. Com ha de funcionar això? Perquè, com a mínim, el Congrés va aprovar aquesta proposta de Junts que insta el govern a aplicar una directiva europea, que és la directiva 2020/285, que permet d'eximir de l'IVA als autònoms amb una facturació inferior als 85.000 euros. I, a veure, primer, si això és possible, que si s'aprova ho és, i després, si veritablement els pot sortir a compte als autònoms o les petites empreses fer-ho.
Val. Això és un tema bueno, que fa temps que roda, que és, com veus, és una directiva de la Unió Europea que
sí.
insta als països a que amb els empresaris individuals dels autònoms que facturen poc eximir-los de l'IVA. No? Llavors hi ha una directiva i cada país l'ha de transposar, l'ha d'aplicar al seu ordenament.
Uh-huh.
Llavors, aquí la Unió Europea, doncs, reiteradament en els últims mesos o anys, no? li estira les orelles a Espanya perquè és ara crec que ja és l'últim país que no l'ha aplicat. Val? Tothom ho ha aplicat, excepte Espanya. Espanya segueix sense aplicar-ho com altres coses, llavors al final el sancionen. Bueno.
Sí.
I Espanya per què no ho aplica? No ho aplica perquè diu que aquí a Espanya ja hi ha un règim, que és el règim de mòduls, no?
Mm-hmm.
Pels petits, no per tots, perquè el règim de mòduls només engloba algunes activitats, i que com que hi ha aquell règim, doncs aquest no l'aplica perquè ja té un règim especial, no? I així es va tirant. Què ha passat aquí? Que quan el govern ha volgut aprovar el paquet de mesures per pal·liar la crisi de la guerra d'Iran, les mesures fiscals, no? Hi havia, ho ha fet amb dos decrets, un lo del lloguer, per una banda, per si Junts no ho aprova,
sí.
I l'altre per un altre, que és les mesures fiscals, doncs baixar l'IVA en la llum, el gas,
sí.
Tema d'adduccions energètiques,
la tot benzina, això. Tot.
Sí, totes aquestes mesures. Totes aquestes mesures, doncs, sembla ser doncs, que amb Junts sí que s'han posat d'acord i Junts els hi ha aprovat. Val? Però com a contrapartida, Junts ha dit, bueno, jo t'ho aprovo, però tu aplica lo del règim de franquícia d'IVA, no? Que es diu lo de l'IVA pels autònoms dels 85.000 euros, de menys de 85.000 euros. Llavors, això està per desenvolupar ara.
D'acord.
O sigui, el que hi ha hagut és un canvi aquí de posicionament d'Espanya. Abans doncs, no feia cas a Europa i ara doncs, ha fet cas a Junts i sembla ser que ho ha acceptat. Val? Això dins de moltes altres mesures
sí,
que hi ha dins d'aquell decret. Moltes mesures que poden afavorir els autònoms i fins i tot n'hi ha una d'elles aprovada per Junts, PP i Vox que és derogar l'impost de successions, que ja veurem com va això.
Sí.
Val?
Però... Ara més d'on deu haver fet els ulls grossos, eh?
Sí, a veure com va, perquè ja ho havien parlat a vegades,
sí,
però,
tant,
però no havia arribat mai, i ara doncs aquesta proposició de llei ha tirat endavant. A la que anem d'aquest dels autònoms, això en què consisteix? Consisteix en dir, els autònoms que facturen menys de 85.000 euros, o el que digui l'Estat, perquè cada estat pot mantenir...
D'acord.
El llindar o el pot baixar.
D'acord.
Tot, a Europa n'hi ha molts estats que no estan amb els 85, n'hi ha que estan amb 30, amb 50, amb 20...
Uh-huh.
Cada estat ho marca, en funció, suposo, del que ells considerin. Doncs que els autònoms que estiguin per sota el llindar de 85.000 o el que diguin, doncs no hagin de facturar IVA, val? I el no haver de facturar IVA, doncs després tampoc hagin de fer les declaracions d'IVA, no n'hagin de fer tantes, sinó que n'hagin de fer menys,
uh-huh.
Val? Llavors, a partir d'aquí, és una mesura que en principi, com a molt d'hora, entrarà en vigor a l'any 27, això no és una cosa d'ara, per
sí.
Ara.
Sí.
Primer punt. Segon punt, cada cas s'haurà d'estudiar, perquè hi hauran casos que pot sortir a compte, però n'hi hauran casos que no. Perquè igual que si un autònom no pot facturar, no cal que facturi amb IVA, tampoc es podrà deduir a l'IVA que paga.
D'acord. I aquí ve la... d'on plora la criatura, d'on pot plorar la criatura, eh?
Aquí vindrà el que sigui un autònom que tingui molt d'IVA suportat, doncs possiblement no li sortirà a compte acollir-s'hi. Molta IVA que paga ell.
Sí, 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 sí.
Un autònom que en tingui molt poc i treballi per persones que no són empreses, doncs li sortirà a compte.
Uh-huh.
Un autònom que tingui poc IVA però treballi per empresaris, que al final li és igual, el servei serà el mateix preu,
sí.
Amb IVA inclòs que sense IVA, doncs aquest ha de fer números, però podria ser que tampoc li sortís a compte, depèn dels números de l'IVA suportat, despeses administratives que tingui. Llavors aquí és on s'haurà de veure com acaba el desenvolupament del reglament d'això i quan arribis vegi quin llindar i com afecta, doncs a veure qui s'hi adhereix i qui no.
D'acord, perquè ara s'està parlant de 85.000 i vols dir que poden ser 90, com en poden ser 70.000, com en poden ser 60.000, tot això encara està per
sí.
Definir, eh?
Exacte, més aviat que pugui baixar. Si ens unim als altres països de la Unió Europea, n'hi ha molts que el llindar és més baix.
D'acord.
Llavors aquí suposo que l'Estat espanyol doncs el que farà serà fer números i dir, a veure, quan perdo de recaptació, deixo el llindar 85, el baixo per perdre en menys, per excloure gent, el deixo amb un llindar més baix com fan alguns països perquè ja no sigui per pròpiament empresaris, sinó que sigui per gent... que té una activitat econòmica més residual.
Sí, sí.
Aquí es veurà per on va. Però
en qualsevol cas, com ens deien Dani Ferrarons, fins al 2027, o sigui que hi haurà temps encara per definir la norma, en el cas que s'apliqui,
sí.
I després les conseqüències de l'aplicació.
Correcte.
Dani, gràcies una vegada més.
Molt bé, molt bé.
Gràcies, adéu-siau, bon dia.
Adéu, vagi bé, bon dia.